Árbol, que haya mucha sombra.
Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan siguin les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que IB3 Televisió retransmetrà per primera vegada la processó de Divendres Sant de Sineu.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els sistemes de mesura tradicional, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
És l'hora de passar l'actualitat pels sedats de l'equip de Tèntol amb l'equip habitual, Xisco Nadal.
Molt bon dia, una altra vegada.
Livent,
som aquí.
Miquel Jum.
Hola.
I s'incorpora Raquel Agüeros.
Bon dia, Corets. Com estàs?
Molt bé. I vosaltres vos vàrem enyorar l'altre dia sí. Divendres,
clar, que érem aquí tots solets. Separats.
Que vam anar d'excursió sense tenir.
Estàvem
fora.
Quina casa has estat, Raquel, no, i has d'anar.
Ho sé, ho tenc pendent.
És una casa preciosa, queda divina, tenen una poeteca que no te pot fer una idea, la fantasia que és l'exposició permanent de Blai Bonet, que està molt ben estructurada i te fas una idea de la seva biografia, de la seva obra, i n'hi ha una d'especial que se va inaugurar divendres sobre pintura pictòrica.
Làmines d'ell.
De Blai Bonet, que
preciosa.
Nosaltres desconeixíem.
Jo també això pintes. També ho desconeixia, sí.
Doncs han trobat de més 200 làmines, n'hi ha una mostra exposada i déu-n'hi-do també com pintava Blai Bonet.
I demà sí. Si podem que aprofitar veïdres. Aquests dies de Setmana Santa que venen per anar a fer una visita.
Exacte. Sí.
Aquarela, ceres, collage...
I aprofitant que enguanyes l'any Blai Bonet és una bona excusa per fer una volta en altres...
I una casa que té molta claror, que si pots quedar en escorral fent un cafetet, ho agrairàs.
Se pot quedar en escorral
fent un cafetet? Fent un cafetet no ho
sé. Sí, que feim aquí.
Si vols estar una estona en escorral, no t'ho diran, no, supos.
Que feim
a mi, perquè me'n van oferir
aquí?
Un. A mi me'n van oferir un.
Estudi,
en tot n'ofereixen un, també.
Quan podrien ser fent un cafetet en el pati amb Blai Bonet?
Sí.
Doncs, mira, sí, ja ho sabeu. Però bé, queda dit, tenim altres temes avui i hem de començar aquesta taula de redacció amb una notícia, que és que Sineu, la processó de Sineu, has estat mai, Raquel?
No.
Ui, és preciosa. Te la recoman molt.
Però si la fa IB3, clar. Escolta, no, la millor manera que no perdre cap detall mirant la tele. És vera, és com els partits de futbol,
sí,
un poc
exacte.
Així.
Sa
que encara que l'ambient
és
molt bo quan estàs present, és vera que no te perds cap detall.
I de ser la notícia és aquesta, que ara tots els balears podran veure la processó de Sineu des Divendres Sant.
I Betres Televisió retransmetrà per primera vegada la processó de divendres Sant de Simeu, una de les més vistoses de la part forana. Per aquest municipi del Pla de Mallorca, just ahir va presentar el programa cultural i patrimonial de la Setmana Santa 2026 perquè hi ha més coses, a més d'aquesta processó. El programa combina actes religiosos i musicals que posen en valor la dimensió espiritual i el llegat cultural del municipi. Tot començarà a l'església parroquial aquest divendres 27 de març a les 8 amb el pregó i el concert de la Filarmònica Porrerenca, que celebra el seu 170 aniversari. El pregó anirà a càrrec d'en Joan Ramon Xamena, director d'aquesta formació, que és la que fa més anys que participa a la processó del divendres sant. Durant aquest acte també es projectarà el documental de la Setmana Santa de Simeu de 1987. El programa d'esdeveniments continuarà dissabte a la mateixa hora, on també a la mateixa església, amb el concert del quartet de corda de l'Orquestra Simfònica de les Balears, que interpretarà les 7 darreres paraules de Crist a la creu de Joseph Haydn. Però l'acte central de la Setmana Santa Cinevera arribarà a la processó del divendres sant, que començarà a les 10:30 i que tothom podrà veure per IB3 Televisió. Comptarà la participació de 25 confraries, les bandes de música de Montuïri, Porreres, El Gaida i Sineu, i per primera vegada s'incorpora el joc dels ministrils del Consell de Mallorca. Un dels moments més emotius serà a la plaça de l'Església, quan la imatge de la Mare de Déu de la Soledat serà rebuda en l'Ave Maria de Franz Schubert a càrrec del baríton Gabriel Mas i el violinista Marc Bausà. Des de l'organització animen a tota la ciutadania a participar activament en els actes i també conviden a gaudir a tots els presents del tradicional frit de freixura que ofereixen bars, restaurants i cellers abans i després d'aquesta processó.
Sobretot després, eh? Ara en parlarem amb el Bala de Cinema.
No sé si en divendres sant se pot menjar molta freixura, també t'ho dic.
Per això jo sempre dic que després. Tomeu Mulet, com estàu?
Hola, bones tardes, com es va?
Quan t'han de menjar frit, Tomeu? Abans o després?
Bueno, jo, la veritat, no vol dir mentides, jo em menjo tot l'any.
Però, Bala... Està dient que vostè berenarà de frit divendres sant.
Mam, clar, és que ara avui mateix, que avui són dimecres a Cineu, Mercat, i avui de matí, sempre que puc, vaig a fer un variat,
ja tocat,
i el frit no pot faltar.
Si no,
i el divendres sant, el que feim és, després de la processó, sopar només de frit. Això sí.
Això sí, que és una tradició que ja té anys, aquesta, Tomeu.
Sí, sí, la veritat és que és un dels reclams principals que també ha ajudat a donar nom a la processó del divendres sant. A Sineu hi havia molt de cellers antigament i la gent venia a veure la processó i quan acabava la processó, que ja havia acabat el que deia, que ja se podia menjar carn, a partir de les 12 la gent omplia els cellers per menjar frit. Ara n'hi ha molts que ja veuen la processó i ja han sopat.
Bueno. De frit, clar.
Perquè a quina hora acaba la processó de Sineu, més o manco?
Comença a les 10:30 i sempre són les 12... 12:30 passades.
Sí, llarg dissabte.
Sí. Sí, és llarga. És una processó bastant, bastant llarga.
Estau content que enguany la puguem veure tots per IB3?
Bueno, estem molt contents. La veritat que és un fet, no sé si diria històric, però crec una processó que probablement sigui de més anomenada de la part forana en la història que té, que enguany IB3 hagi tingut aquesta gentilesa de voler-la retransmetre en directe. La veritat és que estem contentíssims, no només de l'Ajuntament, sinó el poble de Sineu. Perquè jo crec que això li donaran una repercussió molt important, ja basta veure la difusió que s'està fent actualment, això costarà més gent i crec que és un luxe i serà un dia a recordar.
Segur que sí, i a més heu organitzat com a moltes activitats també per primer any, perquè ara, per exemple, aquesta Ave Maria d'en Schubert serà la primera vegada que se cantarà.
Sí, sí, sí. Nosaltres, des de fa un parell d'anys, des de l'Ajuntament, i juntament amb el patronat de confraries, i, per descomptat, en el suport que tenim del Consell Insular de Mallorca i el govern de l'Herbalès, hem volgut organitzar actes paral·lels a les processons, com són els concerts, han recuperat el pregó de Setmana Santa, i també hem anat enriquint la processó, en guany en el lloc de ministrils del Consell de Mallorca, que també desfilarà i tocarà a la processó. També haurà la figura d'un solista que interpretarà una Ave Maria davant la soledat. Uh-huh. És una cosa que no s'havia fet mai. Sí que el que se feia és que antigament, això eren costums antics, era veure que la soledat s'aturava a la plaça, la bellesa li posava un rat de flors, i després la soledat també s'aturava davant que don Isern, i la dona de Isern li posava un rat de flors també en el pas. Ara passa per davant les autoritats, passa per la plaça, però ja no s'aturava, i sí que enguany haurà la interpretació d'aquesta Ave Maria, que creïn que li donarà encara molt més solemnitat a la processó i també serà un reclam important per la gent que s'acostarà a la plaça.
I tant. Ara pensava que la processó de cine, si una cosa té, és que tu ho has dit, és molt solemne, molt silenciosa.
Sí, sí. És una processó exacta, és molt solemne. Nosaltres també és un aspecte que insistim molt, en que hi hagi un ordre, en que se vagi ben vestit, ben arreglat, i la gent respecti la processó. Home, hem d'enfocar avui com una tradició, com una manifestació cultural, entenem ja la religiositat, ja sabem que va menys, però crec que hem d'enfocar des d'aquests diferents punts de vista, però aquest dia, aquestes hores que dura la processó, crec que és important que la gent participi i participi amb un cert rigor.
Senyor Balda, hi ha una caperutxa en aquest programa que és Raquel Agüeros, la nostra cucua oficial, i ella vol fer una pregunta.
No, vale, jo la volia demanar. Què vol dir això d'anar ben vestit i arreglat?
Demanam que els vestits que duen, a vegades molta gent les cedeixa, que siguin un vestit que no mostrin els genolls, si és possible, i que duguin sabates negres, que se vagi ben vestit, en el vestit planxet, quan toca, i que hagi un ordre i una serietat, ben col·locats, a la processó. Crec que això es dona imatge. Clar. Dona imatge i no és una rua, diguem.
Clar. I més si s'ha de per televisió, no? Sí. I si s'ha de per televisió, encara més.
Sí, i un guany amb la televisió, la veritat que la gent va un poc revolucionada, perquè, de fet, la televisió ja ho han anat a veure en sos tècnics d'IP3, se farà des de la plaça, que és el punt més emblemàtic, a la plaça, i bé, i la veritat que estem molt contents. Però sí que serà un motiu més de que tot hagi de sortir perfecte.
Mm-hmm. Clar que sí.
És que, senyor Balla, que bé que retransmeti Vetres, eh? Dir, jo no vull dir res, però sí, quedarà talment una pel·lículeta del poble.
Exactament. Així com ara, divendres, en Sopregó, de Joan Ramon Xemena, el director de la Filarmònica, que és una banda que du més de 60 anys que ve a Cineu, sí. I després en seu concert, retransmetrem un documental sobre la processó del divendres sant del 1987. Per tant, d'aquí molts anys, esperem que encara hi seguim, se podrà retransmetre aquesta gravació d'Ivetres d'enguany. Per tant, això crec que mos quedarà dins el patrimoni històric del poble.
I tant, serà un document, mai millor dit, Balla. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de la processó de cinema, no sé si heu anat mai, però a vegades que li deies, Balta, escraputxes, cucues, que li deies...
Cucues.
Les cucues de cineu.
En cine bé, clar.
Donen, en lloc d'un caramelo, una meló verda. Això encara se fa.
Sí, això encara se fa. Home, de cada pic queden menys amallers i, per tant, hi ha menys amallons. Però encara és que em van agafar, encara en donen. Sí, és una tradició curiosa.
Sí, no sé si se fa enlloc més, però me'n recordo allò dels infants que esperaven un confit o...
Sí.
Ara donen caramelos fins i tot en forma de cucua, no sé si l'heu vist.
De tot.
Per
de tot.
Sí.
De tot.
Sí. I a Cineu també donen amallons, així que...
Amallons, exacte. I confits, també.
I confits,
però bé,
sí.
També de cada picar més caramelos que confits.
I vostè, des d'on viurà la processó?
Bé, jo, a part de... tinc el gust de ser balla i poder-ho viure com a balla i molt content de la feina que feim. Tu diràs, no tarda la batu, però de la feina que feim de l'Ajuntament per donar un impuls a unes processons que anaven perdent molta força, veies carrer molt buix. Jo crec que aquesta empenta que li estan donant és per posar en el seu lloc una processó que ha donat nom en el poble de Sineu. I crec que això no se pot oblidar, i és que estem a les institucions havent de tenir molt en compte. I jo l'he vist bueno, molt bé, també som membre del patronat de confraries de fa molt d'anys, també que nostre, el meu germà és president d'una confraria, jo quan no era balda empenyia un pas des que surten, i bé, l'he vist des de diferents facetes, diguem, però bé, molt, molt content i orgullós com a balda de la processó que tenim.
I d'enhorabona, i enguany la podrem veure tots a través d'Ivetres Televisió. Tomeu Mulet, balda de Sineu, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja vos mirarem, gràcies. Haureu d'anar ben mudat.
Gràcies.
Fora cap a Rua.
Sí, sa corbata, ja mir quina m'he de posar.
Bona feina. Gràcies, Pablo.
Gràcies.
Adéu,
gràcies. Adéu.
Canviant de tema, perquè ara hem de parlar de sèries. Sou d'aquells que mirau les mateixes sèries un pic i un altre?
No.
No? Tu vas canviant?
Xisco, sí.
Què vol dir un pic i un altre?
Xisco cada dia mira
repetides.
Sí.
Sí. Els capítols, també.
Sí.
Mem, fia-te, explica'm.
No, mem, però...
Si mires una sèrie,
tu,
un pit i un altre,
tu, no,
i la sèrie
no,
té capítols,
no,
que has de mirar?
No, explica'm tu.
Ara ho explicarem, perquè hi ha un estudi sobre això.
Cau senyum darrere ses acàcies que vaig néixer al jardí. Es motxen les peces blanques baixes, no són arbuts, són arbres alts i prims. S'hores a Déus arribarà i durant sa mà s'hora de tornar a començar. I els minuts de plata són cobertes dibuixant mecànica de fluïts. Entre i entre brillen els planetes implicats en el misteri de la nit. S'hora dels adeus arribarà i durant sa mà.
I doncs ha cridat l'atenció un article del diari 20 Minutos titulat així: els psicòlegs espanyols coincideixen. Això és el que passa si mires les mateixes sèries en bucle una vegada i una altra. Expliquen que en l'actual era de plataformes i les estrenes constants, de cada vegada més persones repeteixen les mateixes sèries. I això respon a processos emocionals complexos. L'article compta amb aportacions de diversos psicòlegs. Una d'elles, Claudia Aparicio, diu que mirar les mateixes sèries en bucle és un hàbit molt vinculat amb intentar calmar l'ansietat.
Que te pareix clar, perquè si totes tens personatges nous, sèries clar, noves, temàtiques noves, arriba a angoixar.
La Raquel no està...
No
té ansietat.
No,
comencem
sí,
per aquí.
Sí que en tens.
Giscón deu tenir molta, perquè
no,
sí.
I a la primavera més. Però...
Bé, però mira les xiques d'oro.
Clar.
Un pic i un altre.
És el contrari de l'ansietat.
Sí, les xiques d'oro...
Te la redueix.
Sí, el que passa és que ara tenim tanta quantitat d'oferta, diguéssim, mm-hmm, sí, que és molt difícil posar l'atenció.
També.
Sí,
això.
Sí, exacte.
Mm. Moltíssim. Però ara se torna a fer sensació de vivir, Raquel, no t'hi ha respost.
No, ja.
Això que deu, clar, en un context de sobreoferta, això en genera una sensació de control perquè allò previsible redueix la incertesa. Permet que el cervell se relaxi perquè sap exactament allò que passarà.
A cada casa van plorar abans en nits igual. Sorgia el seu rostre a les cambres baixes per la ciutat. I mares i pares...
Aquesta psicòloga, Claudia Aparicio, també comenta que aquest fenomen, anomenat sèries de confort, és un mecanisme de defensa. Davant l'estrès, el cervell evita estímuls nous que puguin augmentar la tensió emocional. Allò conegut és interpretat per al cervell com una absència de perill. Una altra psicòloga, Elena Sánchez, també destaca el paper de la repetició i la nostàlgia. Diu que els infants volen que els llegeixin el mateix conte cada vespre perquè els dona seguretat. I afegeix que la repetició regula la nostàlgia, reconnecta les històries familiars, ens fan sentir, per tant, més acompanyats.
Totalment. Per això els infants demanen la mateixa pel·lícula de veure una vegada i una altra. Però si l'has vist 50 vegades, diu, ves i val, la vull tornar a veure. I això els dona com...
Que curiós, no ho sabia.
Mai han mirat una sèrie repetida, Raquel?
Crec que... No. The Newsroom crec que la vaig mirar perquè me la vaig comprar en DVD.
Ah, sí?
I mai has mirat una pel·lícula dues vegades?
Una australiana?
De sí, segur que sí, però...
No
ho tinc molt per mal, la veritat, de, com de revisar...
Ah, no, és una altra. Pel·lis, les americanes, aquesta, The Newsroom.
Jo això de repetir sèries només me passa en sitcoms. Per exemple, Como conocí a vostra madre, l'he vist un parell de vegades, The Office també, però en sèries així més normals o més sèries, no...
Big Bang Theory, per exemple.
Sí, Big Bang Theory.
L'he vist un parell de vegades.
També perquè te les han parlades tantes vegades a la televisió que acabes mirant el mateix capítol una vegada i una altra.
No, i perquè el bo que tenen aquestes sèries és que se trenca la continuïtat de la narrativa.
Que pot mirar qualsevol capítol.
Pot mirar en qualsevol punt en què ho enganxis, perquè com que ja coneixes la història dels personatges, és fàcil enganxar-te un moment determinat. En canvi, si tu estàs mirant una pel·lícula o una sèrie que és un drama que per entendre, perquè un personatge tu de certa manera necessites una mica de background, això no te proporciona enganxar-ho immediat res.
No, clar, però no, que jo m'havia sorprès abans, Xisco, perquè jo t'imaginava mirant...
Senyal de que no escoltes mai aquest programa.
No, és que t'imaginava mirant un capítol i un altre pic i un altre pic.
No, jo també faig binge-watching quan una sèrie m'enganxa, però per anar a dormir, quan ja necessites no tenir més novetat en el teu cervell o no haver de tenir s'intriga que te fa estar, pots una mica més en mode alerta, te parlo en un capítol de Las Chicas de Oro i a mi va beníssim per dormir.
Molta gent ha vist Sets a Nueva York,
per exemple, també.
500
vegades.
Bé, 500 no, però clar, ha vist molt de pits i que la repeteixen i que la tornen a mirar. I també aquestes sèries com a més quotidianes, aquestes de migdies que fan... Que no passen tantes coses, que no són tan trepidants, també ens donen un cert confort veure cada migdia les mateixes cares o cada vespre les mateixes persones, els mateixos personatges.
Ja coneixes els personatges i no has de seguir la història.
És un poc com estar a teva. No?
Tot i que l'altre dia llegia un article molt interessant que diu que de cada vegada hi ha manco sèries que duren més temps, és a dir, ja no hi ha sèries que duren 7 i 8 temporades amb 14-20 capítols per temporada, sinó que de cada vegada les sèries són més curtes i duren manco. És a dir, 4-6 capítols, minissèries, és allò que ara mateix està produint.
L'altre dia sentia una entrevista dels creadors de la... crec que és minissèrie que s'estrena demà, Movistar Plus, la que narra la història d'en Quini, del futbolista...
Sí, sí, que el van segrestar,
I deia lo complicat que havia estat convèncer els que posaven la pasta de la plataforma per fer 3 capítols només, no?
I no 2.
No estirar una història.
Sí, no
i, exacte.
Sí, això és molt del consum actual de la gent, no?
I que també depèn molt sèries pensades exclusivament per plataformes que ja tenen un barems marcats que són 10 capítols com a molt, històries que comencin i que acabin. L'altre dia en Matt Damon parlava de que a Netflix, quan firmes un contracte i has de fer una pel·lícula, te fa subratllar qui és el protagonista o què està passant un parell de vegades durant la trama, perquè si ja mira sèries i pel·lícules en seu mòbil.
I en Por Dos?
Jo en Por Dos no ho he mirat mai.
Jo tampoc.
La gent més jove
ho mira.
Que no és el mateix que mirar sèries americanes de la NBC, per exemple, o angleses de la BBC, que sí que tenen diferents temporades i que ha més capítols perquè obeeixen a una dinàmica de mercat. En canvi, les plataformes, com que t'ho pengen tot el primer dia, tant els dies, si som de 6, de 10 o de 34.
El tema és que tot això, d'aquesta rapidesa, d'aquesta immediatesa, d'aquestes sèries més curtes, també crea un pot d'angoixa, no acabes d'estimar els personatges, com la Soprano, que durava no sé quantes temporades, i en Tony Soprano...
Sí, i no hi ha una evolució psicològica darrere cada personatge, és més difícil veure... una bona il·lusió.
I crea una mica d'angoixa també tot plegat.
Una sèrie que tornaria a mirar és Ozark.
A vos, mira.
Ozark,
mira ella.
Que me va generar una ansietat de la mort. Fins i tot no la vaig poder mirar de vespre i l'havia de mirar després de dinar. Perquè és el que deies, no? O sigui, t'espavilava d'una manera que tenies que estar alerta completament durant els 50-60 minuts del capítol.
Bé, què he dit? Ja sabeu que repetir sèries et tranquil·litza i ens posa tranquils, que també està bé. Hem d'acabar la taula de redacció parlant d'un músic que ha mort, Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale.
Una notícia trista, Gino Paoli ha deixat a Itàlia, Gènova, a 91 anys. La seva família ho anunciava ahir a través d'un comunicat que deia que Gino ens ha deixat amb serenitat i envoltat de l'afecte dels seus éssers estimats. Paoli va ser un dels revolucionaris de la cançó d'autor italiana, fugint dels melodrames i començant a fer poesia d'allò més quotidià. El músic italià va debutar el 1959 i durant les gairebé 6 dècades de carrera musical va aconseguir fer populars moltíssimes cançons. Un exemple és aquesta que escoltarem ara, Il cielo in una stanza.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino.
Un artista que va tenir molts d'alt i baixos durant la seva trajectòria. De fet, et sabut que se va intentar suïcidar l'any que va publicar el seu gran èxit, Sapore di Sale, i que va viure, això m'ha sorprès molt, la resta de la seva vida amb una bala dins del seu cos, perquè no li varen poder treure.
Vaja, dius et sabut, però jo no ho sabia.
No, jo tampoc.
Bé, ahir ho contava tothom.
Has de tenir primer de Gino Paoli.
Sí. Avui sí que Gino Paoli te surt aquesta història a Google.
Ostres.
Contada per ell mateix. Gino Paoli també va tenir una breu carrera política, va ser triat diputat del Partit Comunista Italià l'any 1987 i va ser al Parlament de la República Italiana fins al 1992. Breu, però hi va ser diputat.
Sí. Es deixava la de 91 anys. Gino Paoli, representant de la cançó d'autor italiana que tant ens ha acompanyat. Això també dona confort i conhort, com mira sèries una vegada en altra.
Gino Paoli sempre. Sí, de fet, Isabel Coixet et va triar el seu Senza Fine com a banda sonora d'aquella pel·lícula de Mi vida sin mi.
Ah, sí.
I cada vegada que escolta aquesta cançó me pega una plorera. És a dir, en Gino Paoli va molt bé quan te deixen, o quan t'has separat, o quan tens un moment així una mica tràgic que no t'acaba de sortir sa llàgrima, te poses en Gino Paoli en i surt tot sol. I ja està fet. No t'estalvies. Mem. En Gino Paoli no substitueix sa visita del psicòleg, però en un moment determinat t'ajuda a acabar-te d'enfonsar, sí. I evidentment has d'estar esbocat per reconstruir-te.
Talment.
I en Gino Paoli serveix beníssim per tot això.
Ai,
també va fer cançons divertides. Quan jo estudiava italià me van posar La gata. Que era una volta una gata.
Vull l'escoltar.
Que aveva un atac amb ella. Un era sul muso. Preciosa també.
Bé, no sabia que xerraves italià.
Perquè l'escoltes és guateca.
Me'n dono compte que t'ha quedat tant per descobrir, estimada.
Francès també en xerra.
Malauradament t'has quedat a la pàgina 1 de la meva biografia.
De Xisco Nadal.
He de passar més temps
amb tu, Xisco. I justament ara se n'ha d'anar.
No, això te volia dir. Sé que faràs un entrevistassa memorable.
Ara veurem. No m'agraden ser expectatives, però espero passar-nos-ho bé.
I clar tot que plegats. Sí, no tenc cap dubte.
En Xisco parteix a trobar-se amb en David Uclés.
Fins ara, companys.
Fins d'aquí una estoneta. Però, Raquel, farem coratisme sense en Xisco també, vull jo.
Per favor. Que te dic una cosa. David Uclés podria formar part de les revistes del COP, perquè de vegades té unes revoltes i unes coses que estan molt bé.
Te rebetrà.
Havia de partir, però preparant-se entrevista, hi ha un un reportatge meravellós de Nuclés de Lectures que surt el vestit encisanyat del Barça.
No
ho he trobat meravellós.
Ara ho cercaré, ara ho cercaré.
I que fa amics i enemics, que això diuen
sí,
que
sí, sí, ho sabem aquí.
Un famós sí. Ha de tenir sí. Amics i enemics, però ha de tenir més amics que enemics també.
Sí, no, no, però potser sigui també una espècie de campanya, no? Mm. Vull dir, segur que tot forma part de...
El manco xerren de tu.
Sí.
Tenguis
sí.
Amics o tenguis enemics.
I
de
totes maneres, molt bé, també, debat. La seva primera novel·la sí, ha estat un sí, èxit sí. Brutal,
és que va estar
literari.
15 anys escrivint aquesta
sí,
novel·la.
Sí, sí, vull dir que tampoc no li llevarem mèrits per
no,
això.
No, res, res ni un.
Fem un tèntol sí. I parlam... De què parlarem?
Oh, de moltes coses. És dimecres, Coreta.
El teu moment de tèntol.
Som en Joan Monà, de Sineu, i el meu moment de tèntol el tenc quan puc llegir una revista de premsa forana, sobretot. Jo col·labor a la revista d'Íngola de Sineu, que feim amb els companys de l'Obra Cultural Balaé, però també m'agraden molt revistes com el 100%, de Manacor, i digitals com el Top Pla, la revista 07500, escart.cat... Tot això m'agrada molt i part molt degut d'estreure-me una estona llegint notícies, històries, curiositats i xafarderies del poble.
IB3 Ràdio és Dial.
La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite en tremor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Maneres d'animar els plats de cuera, els crostons. Els trossos de pa fregit que de vegades posam com a guarnició a sopes, cremes i purés es diuen crostons. Crostó, en singular, i en castellà, picatostes. D'altra banda, per als trossets de cuixot, de fruita o d'un altre aliment que afegim a sopes, llegums o cremes, podem usar els mots bocins o trossos. Bocí i tros, en singular, que són les formes més generals. També hi ha formes com cantons, deuets, retallons o trossets. Cantó, deuet, retalló o trosset, en singular. I en castellà, tropezones. Per exemple, afegeix crostons al puré de carabassó. Afegeix cantons de patates a les llenties. Posa'm trossets de xocolata al gelat. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
Molt moment per les portades, pel Corets i per els protagonistes, que avui, Raquel, com que xiscorelles, tindràs un auditori que t'acompanyarà
en Miquel
i en Celestí.
Perquè mai queden aquests Corets nostres.
Som aquí, eh?
Segues avui, perquè jo no sé ni qui són aquestes persones, ni res.
Que sí.
Ni aquests xiu-xius que comentes.
Que sí, que sí. Bé, al Manco sabeu que les revistes les treuen els dimecres.
Sí, això sí.
Això va anar... Aquí, sí, tu mos els envies cada
dimecres. Sí, això va anar canviant. Abans eren els dijous, després unes, amb el pas dels anys, eren els dimarts, després la pronto i sortia un altre dia, divendres o dissabte, i ara...
La pronto també surt els dimecres, ara?
Ara la pronto surt els dilluns, i l'altre dia comentaven que la revista Pronto havia decidit apostar només pel paper.
Ho vaig veure, això.
Que ja no
han tancat la seva edició digital. Sí, i han apostat pel paper. Sembla una decisió arriscada, però crec que...
Els hi pot anar bé.
Sí. Sí, ho pens, perquè hi ha tanta
però
oferta...
Però seguiran regalant en seu diari. Bé, regalant,
segurament,
comprant...
Sí, abans era la revista més venuda, també, òbviament, això va lligat en el seu preu, ha estat molt de temps costant un euro.
Ara la meva predina la comprava cada setmana. Mm.
És que era un clàssic de quasi totes les cases.
Sí, sí, i tant.
Era així.
I sobretot perquè també venia, bé, o venia en seu diari de diumenges.
Sí. Sí, bé, jo crec que ara, si no m'equivoc, perquè jo ho tenc en digital, bé, l'última hora.
Sí, l'última hora, sí.
Crec que continua estant. Idò, aquesta setmana va sortir dilluns i aquí la tenim. És una portada. Xisco, l'altre dia ho va explicar molt bé, no? El gran èxit d'aquesta revista és que fan una mescladissa meravellosa de temes del cor i també de temes que ens poden afectar d'una manera o de l'altra a tots, no? Per exemple, aquesta setmana hi ha un article dient totes les opcions acadèmiques que existen tras la ESO. Te ofrecemos una guía y aquesta és la clau per ajudar a tus hijos o nietos que en breve deben decidir su futuro educativo. És a dir, ells saben de la influència que té això, sobretot en les dones. I són continguts que també són molt interessants, al marge, òbviament, de tot el xiu-xiu que duen. En aquest cas, la portada és per la reina Letícia i posa Letícia, su lado más dulce y cariñoso. I ella apareix a Jaén i té un nin, agafa a un nin. No me cansaré de repetir una cosa.
Però això ho han fet totes les reines del món, no? Que fa infants.
Sempre, de fet, si tu vas, si tu llegeixes la revista i fa, diguéssim, com un històric de tots els pics que la reina té una imatge agafant nins o bé, centrant l'atenció.
Na Lady Di també ho feia molt.
Na Lady Di va ser també com de les primeres, més o manco, en fer això d'una manera més natural i era un dels grans, dels seus grans, no sé si secrets, però si armes, no? O de la seva característica. Dic que no me cansaré de repetir el mateix sempre perquè trob que en aquestes coses i en aquest titulars és vera que són revistes amables, no? I aquí xerram d'això, xerram de la part més festiva, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Però les revistes del Co sempre han estat unes grandes defensores, per exemple, de les monarquies, no? És a dir, si no haguessin existit les revistes, segurament que en el nostre cas la monarquia no hagués tingut l'impacte i no hagués arribat a tanta de gent, perquè això els hi apropa a tothom, i en concret a totes les cases que compren la revista més barata del mercat, que avui és la revista Pronto. Hi ha un risc en aquestes coses, que és que, no sé com se diu, adular, fes de pilota, si vols, corre un risc gros de deixar de tenir credibilitat, no? de que només s'identifiqui una persona per aquestes coses. Òbviament, la reina Letícia té moltes vessants i el públic d'ella és molt gros, és molt gran el públic que té la reina Letícia. És així, i sobretot, i és molt curiós, Madelida, els seguidors que té... A opcions polítiques més de centre-esquerra, no? És més estimada, diguéssim, per l'esquerra, la reina Letícia, que per la dreta.
Sí, però això ho dius tu, o hi ha qualque...
No, hi ha, de fet, si tu veus, per exemple, a nivell polític, com carreguen alguns partits contra el rei Felip, per exemple,
encara mateix carreguen més l'extrema dreta que el partit d'esquerres contra la
monarquia. Per exemple, pel gest que va tenir a Mèxic l'altre dia i tot això, és vera que és un fenomen molt curiós que segurament després s'estudiarà i entendrem molt millor del que podem entendre ara. Anem a la revista Lectura. S'ha casat una de les filles d'en Kiko Matamoros, que té xorrocientos fills i bueno... crec que aquesta dona és la més desconeguda de totes. A la revista Setmana també coincideixen en la mateixa portada, també a una finestreta dedicada a en Rocío Dúrcal. Ja duim 20 anys des de que es va morir, me'n record perfectament, sí. Com passa el temps. En la revista 10 Minutos... Ta mare nostra.
De ta mare sempre...
Así perdonó a Íñigo su infidelidad.
És un clàssic de les revistes del Cot, també.
La reconciliació fue milagrosa, dijo.
I això encanta,
dijo.
És a dir, sí. Aquest tema...
Històries de princeses.
I de si el va perdonar, què passa? És a dir, com que pobra nina s'ha de flagelar sempre, perquè jo veig a ell, no sé qui és, i ella tampoc, però ben que sí. Dir que sempre pareix com una màrtir per haver perdonat en el seu marit d'una... Sí, infidelitat.
Aquí seria interessant veure si és una cosa que li demanen a ella directament o ella s'agafa en això. Jo crec
que ell no vol passar pàgina d'aquesta cosa?
Sí, i estic segura de que ella ha passat més pàgina que molta de gent que diu ai, com l'ha pogut perdonar? Escolta, el que critiquen realment de nata mare és que després de que el seu ara homo li va posar ses banyes, critiquen que no li podia perdonar perquè era una història pública, perquè s'havia publicat, en lloc de perquè li havia posat ses banyes, no? Ella s'agafa a la fe i diu que l'ha ajudat molt en això. I és vera que és un don, no? Jo crec...
De... I ella ho diu molt, que va a missa. De fet, l'altre dia explicava en una entrevista com li va contar sa mare sa seva despertar espiritual
sí.
I sa seva connexió amb l'Església i anar a missa. I
sí, sí, sí.
Que sa mare li va sorprendre una mica.
Sí, no, de fet, na ta mare va conèixer per de dins per meter-se a monja, no? Ella va tenir dubtes, va tenir... Bé, supos que deus tenir dins teu una cosa especial, no? que te du per un camí o per l'altre, i ella va dir que quan ella ho va veure tot per de dins, va dir, això no és per jo. Això no és per jo. Tot i que és vera que ella és molt practicant.
Ara tenim una bona pel·lícula en aquest sentit, que la vau mirar, feia los domingos, i ha guanyat.
Per cert, et dic una cosa. La cap de producció... De los domingos és una amiga meva que es diu Itziar García Zubiri, que va estar aquí a IB3 fent sèries durant bastant d'anys. Ja
i deu estar contentíssima, no?
Està
de tots
contentíssima perquè per ella ja vaig xerrar el dia dels Goya, vaig xerrar un poquet amb ella abans de la gala i me deia que ella estava feliç, que mai s'hagués imaginat dur fent feina en aquesta indústria uns 25 anys. Ha anat a poc, una de les seves primeres feines va ser aquí, crec que ella feia... Ai, com se deia aquesta sèrie Amor de Cans, era. Crec que era Amor de Cans. Sí. I estava molt contenta. És una peli fantàstica, Los Domingos, no sé si l'heu vista. Sí. Vos la recomana a tothom perquè enfronta dues opcions completament contràries i te fa pensar molt.
Quina ta mare la deu haver vist els domingos?
Sí.
Sí?
Diu que sí. Sí, 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 diu que sí. Diu que sí. I que a ella li va passar com el contrari a la protagonista, no? Que ella li... I per això ha fet aquestes declaracions i que li va agradar molt. Portada de la revista Hola, Garbiñe Muguruza, la tenista, que té un nin que es diu Marcos, és mamà per primer pic, i té un nin de preciós, Margalida, Celestí Juncker, amb permís d'en Xisco, que és impressionant la bellesa d'aquest nin, que m'encanta. No estic molt a favor de mostrar els nins, també vos ho dic.
Sí o no?
No, jo no. Ah. Jo no. És veure cara...
Que vida on anava pagat per mostrar...
Pues supòs, ella... De fet, ella totes les suportada. Entrevistes que hi dones, ella mai ha amagat que per ell abans tot era feina, tot era tennis, tot era tennis. I fins que va, perdó, fins que va conèixer el seu home, i allà es va plantejar dir, hi ha vida més enllà del tennis, no? Hi ha una altra vida que jo puc viure també, perquè ella no estava vessada, clar, ella, la seva vida havia estat entrenar i jugar i guanyar
això,
i també perdre.
Això tampoc no val dir que m'has dit secreta d'esteu nin, però bé, això és una opció personal de cada
una. No, això és una opció. Jo bé, ella de fet també és ambaixadora d'una marca de rellotges i aprofita aquests reportatges per fer promoció, òbviament, d'aquesta marca, no? Tota aquesta sí, indústria.
Que també se veu a la portada.
Sí, sí, clar, tot és així, Margalida, no? De vegades diu, ai, que mona. No, és que està anunciant rellotges. Vull dir, que està molt mona, però bé. I després, una finestra estreta baix, m'hagués encantat que estigués en Xisco aquí, perquè posa la inesperada cumbre de les reines de la tele. Ana Rosa, Susana Griso, Mariló, Isabel Gemio, un dia de campo. Jo.
Han quedat?
Han quedat per
la discussió.
Un avantatxans, eh?
Un cuiner els hi va convidar una capea, hi havia molta més gent, i varen anar juntes. Conten que fa molt d'anys quedaven Ana Rosa, Susana Griso, Concha García Campoy i Maria Teresa Campos, que Concha García Campoy era molt lligada a Eivissa, Concha, era la persona, diguéssim, que engirgolava aquestes quedades i que des de que va morir se veuen menys, però que encara se veuen i que xerren un poc de tot, que deixen a part, òbviament, bé, els seus interessos professionals, diguéssim, no? En aquest cas, per exemple, Susana Griso i Ana Rosa Quintana són competència directa, no? Però bé, se duen bé, o al manco ho fan veure així.
Uh-huh. I acabam la teva secció, perquè mos queden poc minuts.
Mos queden poc minuts.
Posa't una cançó per parlar
sí
del tema.
Sí.
Rafaela Carrà. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. A veure, breument, com podem explicar aquest cas de la Rafaela
Molt breument. Carrà? Fa 5 anys que va morir la Rafaela Carrà i ara, després d'un tema legal... Fa 5 ja, eh?
Cinc.
És que, no, és terrible això, sí. Després d'un tema legal pels drets d'imatge i d'obra de l'artista, arrel d'un musical, s'ha conegut que tenia un fill adoptiu, Gianluca Peloni Bulzoni. El llinatge de na Rafaela Carrà, el llinatge oficial, era Peloni. Hi ha fonts que asseguren que, en realitat, Gianluca i Rafaela eren més que amics.
Però no era el seu secretari?
Era el seu guardaespatlles, va començar fa moltíssim d'anys. Mm-hmm. El que sabem és que Gianluca és l'hereu universal de l'artista, i que també l'artista, òbviament, va deixar béns a la seva família més directa, als seus nebots. Hi ha un llibre escrit pel periodista espanyol Pedro Ángel Sánchez que afirma que Rafaela i Gianluca tenien una relació sentimental. El llibre es diu Nada es eterno salvo la Carrà. I a la revista Pronto d'aquesta setmana conten que segurament era una qüestió d'impostos, de pagar menys impostos i de protegir el seu llegat. Rafaela Carrà es la seva darrera parella sentimental era Sergio Giappino, que es dedicava també a tot el món de la tele. Jo record que quan van venir aquí a Espanya a fer el famós Hola Rafaela, ell era el productor del programa. És una relació que que continuava, sembla que continuava, tot i que aquest periodista que ha escrit aquell llibre, Nada es eterno, salvo la Carrà, diu que eren més que amics.
Ben, tot cas,
no sé si ho sabrem,
això no
però...
ho sabem, però que ha deixat serenci en aquest home.
L'ha deixat, ell sí. Queda en un pis a Roma de 400 metres quadrats i una casa a la Toscana, a part de que gestiona tots els drets per guardar... bueno, tota l'obra, no? I, de fet, la Fundació Rafaela Carrà va ser qui va fer un comunicat dient, escolta, arrel d'aquest espectacle es va interposar una denúncia, l'espectacle se feia a Madrid, es va interposar una denúncia i ha sortit que, clar, que l'hereu era aquest senyor. Gianluca, no ho sabem, però sí que sabem que na Rafaela era una reina i que molt bé per ella per fer el que volia amb els seus dobles.
Sí, eterna Rafaela Carrà. Gràcies, Raquel. Quedes amb nosaltres?
Sí, per favor.
Au, vida.
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I abans d'acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que diumenge al Museu d'Història de Manacor, a partir de les 12:30 del migdia, s'hi fa el segon fòrum del deliri, una trobada de pensament compartit sobre identitat.
I els deliris d'aquest illa i com viuen aquí mateix.
Així canta aquests deliris Joana Gomila, qui està al capdavant d'aquest segon fòrum del deliri, una trobada de pensament compartit sobre identitat que, com deia, tindrà lloc diumenge en el Museu d'Història de Manacor. Una trobada de creadors i pensadors que convida això a pensar.
Uh-huh. Exacte, i nosaltres en volem parlar amb una de les seves organitzadores, que és la Joana Gomila, de Suralita. Joana, com estàs?
Hola, molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
Benvinguda, i amb ganes de parlar de deliris, i m'ha agradat molt la dinàmica que tindreu, no sé si original vostre o no, en aquest fòrum. Com serà, Joana?
Bueno, nosaltres hem convidat 11 persones molt diferents entre si, tant d'orígens com de en què dediquen sa vida, no? Són persones molt diferents entre si, i els han convidat a fer una reflexió de 5 minuts sobre el concepte identitat com a pregunta. I a part d'aquestes 11 persones, també hi haurà un músic, que és en Carles Medina, i dues glosadores, que són Maria Magdalena Mangual i Nalícia Olivares. I quan aquestes 11 persones vagin fent la seva reflexió, que tenen 5 minuts màxim, si se passen de 5 minuts, en Carles els interromp en seu saxo i ja no se pot xerrar més.
És un avís.
És com quan van a recollir el Goya i sona la música.
I llavors les dues glosadores fan una reflexió, o sigui, fan com una relatoria anglosa de lo que aquella persona acaba de compartir.
Que interessant. I quin repte més difícil. Parlar d'identitat ja m'assembla difícil. Sí. I fer-ho en cinc minuts. També.
Encara més.
Sí, també per nosaltres lo interessant és no és un debat, és a dir, no és un lloc on es posam les idees i debatem sobre aquestes idees, sinó que és un lloc on compartim el pensament, aquella reflexió, però no, tu no pots fer referència a el que ha dit qualcú altre, tampoc. Això és una de les normes que hi ha en el fòrum. I lo guapo és que després, clar, també és públic, totes les persones que som allà, tu te'n vas amb aquelles reflexions i després, quan s'acaba, diríem, l'acte, és quan llavors es compartim entre tots les reflexions, no? Mm. Amb un vermut, amb el que sigui que... que hi hagi.
Clar, és interessant també això, veure els diferents punts de vista sobre allò que una persona entén per identitat, sí. Perquè, clar, és un concepte tan, tan ampli, o no, alhora, i tan personal moltes vegades.
Sí, totalment. Bé, de fet, han convidat a persones molt diferents. Per exemple, hi ha en Marín Abril, que és trans, hi ha... ara ve quan te quedes en Blanca.
No, no, no passa res. Escolta, però tota la gent que hi és o pot sentir les explicacions de cadascú, aquest exercici?
Sí,
i
clar.
I tenen temps per preparar-se?
Com? Perdona, que no t'entens.
Tenen un temps concret per interpretar el seu pensament o ja ho duen fet?
Ho duen preparat, fa temps que ho saben i fa temps que se preparen aquests 5 minuts, no?
És que imagina't que te diguin.
Tens 5 minuts? No, això ho has d'haver pensat, sí, realment. Ho has d'haver preparat, esclar, sí.
I llavors és una altra cosa també, és que cadascuna d'aquestes persones li hem dit que ha de dur qualcú que la presenti a ella. Mm-hmm. I també això és una cosa molt guapa, no? Perquè, clar, i a més enguany, quan els conceptes d'identitat també que qualcú et presenti i t'identifiqui de qualsevol manera, també té la seva gràcia.
Mm-hmm. Sí. Molt interessant aquest fòrum. Mm-hmm.
Bé, doncs, com Marín Abril, com Vial Mesquida, com Cesc Mulet, per exemple, Tomeu Trové, Marta Sancho, el Dana Areco... Bé, són fins a 11 persones que participaran d'aquest fòrum del deliri.
Uh-huh. A les 12:30, el Museu d'Història de Manacor està obert a tothom, Joana?
Sí, està obert a tothom, i tant.
I no, podeu anar als de Franc i escoltar aquestes reflexions sobre identitat. Me sap greu perquè no tenim més temps, però manco han fet aquest apunt. Joana Gomila, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I
vos esperant diumenge.
Exacte, diumenge 12:30, aquest segon fòrum del deliri a Manacor, en aquest museu. Gràcies, Raquel.
Quina iniciativa més guapa.
Sí, molt, i molt ben pensada per poder reflexionar.
Que sapigueu que m'he estat molt identificada amb aquest programa tan plural i tan estupendo que estem.
Gràcies, Raquel. Torna la setmana que ve.
Amb un coma de nou,
si
ara.
Sí, és que ella és molt transcendental. Sí. Molt
ara, just arribant a les 5, és transcendental.
Paim, això, sí. Amb els serveis informatius i tornem tot d'una.